Camins.
Ahir, en aquest programa, Carla Buigas, la nostra redactora de capçalera, deia això.
També ha tret el videoclip, no?, que va ser gravat a la noble vila de Manresa.
Home, pobre, imagina't divorciar-te i haver d'anar a viure a Manresa.
Una ofensa en tota regla a tot un poble i gratuïtament. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ens has demanat la paraula i tens els micròfons de Camins per tu per fer una declaració. Per tant, t'escoltem, Carla.
Doncs bé, jo vull demanar disculpes, sí? Disculpes perquè a vegades s'ha pogut escoltar en aquest programa de la meva part paraules lletges sobre diferents territoris de Catalunya. Ahir vaig carregar, com escoltàvem, contra la noble vila de Manresa, molt mal fet. I també a vegades doncs, hem carregat contra Sort, contra algunes ciutats del Vallès, no sí. Ho sé, n'hi ha hagut, de fet, per tothom. A tot això i a la meva defensa,
digues,
diré que hi ha un motiu per tenir aquesta actitud absolutament barroera, ignorant i fins i tot infantil cap als territoris catalans. I és que sóc una jove criada i crescuda a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona i
detall.
Tot el que sigui sortir del perímetre del que ve a ser el centre de la ciutat, de la capital catalana, doncs més desconegut. M'agrada ser així?
T'agrada?
Evidentment que no. Em faig molta vergonya.
Ah, no.
Però és que no tinc més remei. I gràcies, Rafa, per aquest espai. Mm-hmm. T'agraeixo molt que em deixis aquests minuts per poder-me explicar. Mm. Bé, en veritat, també vull donar-te les gràcies pels minuts que ens cedeixes cada dia i per la confiança, per deixar-nos formar part d'aquest programa tan xulo i tan bonic que heu construït entre tu i el Ferran i que ja és zona de confort.
I la Paula, i la Paula. I vosaltres, que sou part del programa. Carla, jo encantat, perfecte. Fins aquí la declaració.
Sí, les meves disculpes, espero que siguin acceptades per l'audiència.
Bueno, ara ho veurem. En aquest moment podem contactar amb Biel de Romer, és el president de l'Associació Cultural Manresa 2000, una associació dedicada a difondre l'art i la cultura manresana. Biel de Romer, bona vesprada.
Bona tarda, bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. En aquest programa s'ha insultat per part de Carla Buigas la bellesa manresana. No sé si ho has pogut escoltar, Biel.
Sí, sí, ens ha arribat i s'ha comentat molt per Manresa.
Però ara mateix s'acaba de disculpar i ens preguntàvem si des de Manresa, generosament, perdoneu la Carla. Li doneu el vostre perdó?
Home, malgrat que l'ofensa ha estat important, a Manresa, a més de molta bellesa cultural, tenim bon cor. I sí, perdonem la Carla.
Per tant, bravo, moltes gràcies, Biel de Romer, per entrar en directe i perdonar la Carla.
Un plaer, amanar, adeu-siau.
Carla, alguna altra aportació? Contenta per el perdó que t'ha arribat des de Manresa?
Estic molt agraïda. He de dir que una vegada vaig estar en una festa davant de la catedral i realment era...
És maco, eh?
Quan sortíem al balcó era molt bonic perquè teníem la catedral just davant, llavors... No és tan lleig com jo havia dit. I sí, sí que volia dir-te una cosa.
El que vulguis.
Abans de començar el que molts ja qualifiquen de l'informatiu més divertit del panorama radiofònic català, has d'escoltar el que et diu la JC d'aquesta casa, que diria que la tenim al telèfon.
Hola, sí.
Hola, JC de Ràdio Estel. JC, a.k.a. Hola. Judit Caselles.
Judit Caselles, bona vesprada. Què fas per aquí, a aquestes hores?
Bona vesprada. Doncs venia a insultar a Manresa. Perquè és que...
Què et passa amb Manresa, Caselles?
Jo no em crec les disculpes de la Carla, què vols que et digui?
No
me les acabo de creure. Llavors vinc a posar més llenya al foc i vinc també a insultar Manresa.
Vinga, doncs els micròfons són teus. No tenim problemes aquí. De moment no tenim problemes.
No, va, no vinc a insultar.
No?
Bé, venia a fer-ho, però ara m'he estuat i he canviat d'opinió. Vale. I he decidit que vinc doncs, a felicitar-te, Rafa, perquè cada dia fas un informatiu amb molt d'humor. I gràcies doncs, per fer-nos riure cada dia a les 8 de la tarda, sobretot també per fer ahir riure de forma gratis a la Sílvia Muñoz,
va
que li va fer una classe de risoteràpia.
Bullying radiofònic a la Sílvia, una mica, sí. Estem orgullosos.
Ole tu, Rafa, ole tu.
Ai, Caselles.
I res, jo crec que aquesta dolçor que m'ha vingut ara així de cop, un divendres al vespre, perquè em va regalar la torrija i encara madura, no?, com aquesta dolçor. Crec que a mi com has trobat.
Ens hem tornat el programa torrijero de la casa, però ja vam dir que s'acabava la broma, eh? Bueno, i tal vegada al Pol
el
dilluns...
No, ja vam dir.
Igual al Pol el dilluns li fem alguna coseta. Caselles!
Res, un moment, abans de penjar i ara et deixo explicar les notícies. Demana un desig,
sí,
alguna cosa dolça que vulguis. Rafa, jo que sé, un brownie, un colant, algú que et puguem portar la setmana que ve.
Jo que sé, un pijama. Jo és que soc, jo soc de tota la vida. Un pijama, a veure si el trobes, Casellas, és el repte.
D'acord. Va,
pijama de postre, pijama, eh? Pijama de postre, no em vinguis amb un pijama de borles, que no me'l posaré, en principi.
Ah, jo no sabia que hi havia un pijama de postre.
És que ets molt jove, Casellas, ets molt jove i tens molt a aprendre. Doncs busca a Google, ja pijama, ve. Postre, i veuràs el que és, vale?
Que és per anar a dormir.
Tu tampoc ho saps, Carla?
No, vagi bé.
Bueno, doncs ja us il·lustraré, ja us il·lustraré. Ara els opinadors us explicaran. Casellas, mil gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Escolteu, la Macedònia 2.0.
Pasea y se saludan al pasar.
L'editorial més llarga de la història i més moguda i més concurrida acaba de succeir aquí a Ràdio Estel. Bona vesprada aquest divendres 21 d'octubre del 2022, dia 1 després de fer-li la vida impossible la Sílvia Muñoz, maquíssima, que va aguantar com una campiona, ara ens ho deia la Casellas, les nostres brometes amb mala llet. Que gran, Sílvia, immensa, i als seus peus. La propera vegada serem bons, Sílvia, t'ho prometem. Dia 1 també després d'entrevistar un físic poeta, eh? Això és com un unicorn, físic i poeta. El doctor David Jou, president de la Fundació Joan Maragall, que ens va parlar de l'inici del curs de la seva fundació, dels seus desitjos, de les seves intencions i de l'univers, també ens va parlar. I ahir també vàrem tenir la versió de Rosario Santamaría d'Economia en Valors, que sempre fa molt de goig. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter @CaminsEstel, d'Instagram CaminsEstel, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, una aplicació que manipula Xavi Aguilar, diria, manipulador Aguilar. Avui tenim divendres de revolució, a part del que ja hem viscut, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana amb el nostre estil diferent, diferent al matí, diferent a tot. Ho farem amb Anton Verdeny, que de tan intel·ligent costa seguir-lo, i amb Jordi Cerdà, que de tan radical em costa seguir-lo, també. A més, a la part final del programa, molt contents... La rialla del... Som experts en provocar rialles, és que és... Quina felicitat de programa. Bueno, un altre cop tornarem a comptar amb el gran David Serra. Mireu, David Serra és un gran, ve aquí, ens regala la seva visió de la vida, el seu temps, i es desgrana la realitat des de la seva idiosincràsia personal al detall. Avui matarem el programa parlant de runners, la gent que fa footing, bàsicament, de tota la vida, que segurament menjaran pijamas. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. Direu, doncs, no pinta mal, efectivament, no pinta malament. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, som la cua del lleó de Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ja arriba el moment, Jordi, que et fas l'opinió a sobre, eh? Jordi Cerdà, bona vesprada.
Guten Tag.
Senyor Anton Verdeny, bona vesprada.
Igualment.
Sou aquí per posar la cirereta confitada al pastís dels directes de la setmana a Radio Estel. Us ve de gust?
Home, per favor.
Doncs vinga, fem ràdio tot un revolutum. I feel pretty good.
Yeah! Yeah! Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Bueno, agraïdíssims per la vostra visita aquí al Camins, com sempre. Abans que res, Anton i Jordi, sabeu el que és un pijama, no? De postres.
Efectivament.
Jo he volgut a mirar al Google perquè no me'n recordava.
I no només un pijama, sinó que, ja que tenim un productor del programa de sort, hauríem d'afegir...
Atenció, productor de sort, que no ens escoltes, digues.
Hauríem d'afegir el mític Filiberto. És a dir, no es pot parlar de pijama si no es parla també de Filiberto, que són els dos grans postres tradicionals de la, diguem-ne, de la part més sucrosa, saturada de glucosa de la cuina catalana.
Jo no tenia cap dubte que Anton Verdeny seria un expert, expertíssim en pijamas i Filibertos, en aquest cas, que aquí m'ha pillat. Tu ja saps el que és? És com una barreja de flan.
Sí, ho acabo de veure. No recordava, jo sóc més del músic.
Bueno, la Casellas m'ha dit que em portarà alguna cosa dolça, a veure si em porta un pijama. Que el repte és important. Nois, anem una mica a repassar l'actualitat, perquè està mogudeta, aquesta setmana... Bueno, hem tingut setmanes més mogudetes, però han passat moltes coses. D'entrada, vull replegar un tuit que vas fer ahir, quan es va conèixer la dimissió de Liz Truss, la premier britànica, i vas escriure a Twitter. Rafa Sanahuja, crec recordar que el dia que parlàvem a Camins Estel, que és el nostre compte de Twitter, amb el Guillem Pursal sobre la renúncia d'en Boris Johnson, ja vam apuntar que aquest era capaç de tornar com a primer ministre del Regne Unit. Sembla que això és possible. El retorn de Boris Johnson, ho hem conegut també avui, una possibilitat real 6 setmanes després de deixar el càrrec. Com veieu una mica el que ha passat al Regne Unit, bueno, amb aquesta davallada del govern de Liz Truss tan ràpid i amb aquesta possibilitat del retorn de Boris Johnson?
Jo una cosa... Per poder puntualitzar i aclarir què ha passat amb la Liz Truss, perquè hi ha moltes especulacions de que si realment aquesta senyora no estava preparada, que què ha fet, què ha deixat de fer. Aquí hi ha un drama, i el drama és que va presentar un projecte econòmic pel Regne Unit pels propers anys, a través del qual baixar els impostos als rics i també als pobres. Però, ojo, què va fer? Va dir, vale, tot el que no ingressem perquè no tenim impostos, emetrem deute.
Vale.
Evidentment, l'endemà, el Banc d'Anglaterra tirat per terra, la lliura destrossada... I quan va voler tirar cap enrere aquest projecte era massa tard, perquè tothom se'n va adonar que aquesta persona no està preparada.
Sí, no? A més, a veure, al final, que una persona com Liz Truss hagi pogut arribar a Premier Britànica, al final, entenem-nos, el que està posant de manifest és que el Regne Unit té una crisi institucional molt més pregona.
Perdona, Anton, i per què una persona com Liz Truss?
Bueno, precisament ho acaba de comentar en Jordi, és a dir, una persona que no tenia la capacitació o la visió o la... perquè tu al final pots no tenir-la, però com a mínim saber-te assessorar i acompanyar de les persones adequades. Mm-hmm. Llavors, jo ho comparo en certa manera, com en un procés de descomposició política que està vivint en aquest moment, ideològica també, és que només és personal, política ideològica que està patint el partit Tory, el partit conservador britànic, i en franquesa, quan la va patir els laboristes, doncs han encadenat unes quantes dècades, bueno, quasi una dècada i mitja sense governar, no?, des de Tony Blair. Mm-hmm. Llavors, si ara hi haguessin eleccions, molt probablement els laboristes guanyarien, però és que guanyaran o tornaran al govern no per mèrit laborista, sinó per incompareixença de l'adversari.
Aprofitant el que està dient, les últimes enquestes de vot al Regne Unit són Tories, és a dir, el partit de Liz Truss, 2 escons, el partit socialdemòcrata, doncs els hi donen 600. És a dir, passen de 350 a 2 actualment el partit governant. El drama és absolut. I el problema és que aquesta senyora ha jugat un joc molt perillós, que és el dir, jo sóc l'ombra, el retorn, l'essència de la Thatcher. Oh. I tots, ostres, tenim un bon record, una ministra que va durar molts anys, que va portar una ideologia concreta, que va reflotar el Regne Unit. I quan en realitat era aquesta senyora no era ni una fotocòpia, era un decorat que tocaves i feia pom i queia a terra.
Era corxopant, una mica.
Sí. A veure, de tota manera, no podem ignorar que el Regne Unit està passant per una de les crisis més fortes que es recorden.
Sí.
És a dir, per això deia que la crisi, és a dir, ara ens fixem tot en el detall, no? Si aquesta senyora ha dimitit, tornarà Boris Johnson, no tornarà Boris Johnson, vagi per davant, que a mi em sembla un polític molt intel·ligent i molt divertit a la vegada, Boris Johnson, encara que té les seves excentricitats.
I tant.
Però com a mínim, com a tertulians, hauríem de fer tots una subscripció perquè aquest senyor hi sigui molt de temps.
En aquest sentit, com Donald Trump.
Sí, bueno, però per motius diferents.
Però que dona joc a tope, això segur. I veieu possible el retorn, o sigui, serà?
Per suposat. És que no hi ha ningú més. Aquest és el gran problema.
És una mica tipus anunci George Clooney amb el Nespresso, no? What else? No, sí, realment, és que si tu mires a la banqueta, a la pedrera, per dir una manera, dels Tories, qui tenen? I el tema això de les enquestes, home, jo sí que també amb això voldria un punt de prudència, tingues en compte que el sistema electoral britànic és majoritari i aleshores en moments determinats en què hi ha una gran crisi, evidentment es poden produir aquests transvassaments de vot.
Sí, sí, per suposat, però que els hi donen 2 diputats. O sigui, això és igual. Sí, però no veig si guanyen per un vot o per dos.
No veig el partit Tory acabant com l'UCD, per entendre'ns. Ni veig una resurrecció del Lib Dem per substituir-los. Com els va passar amb els laboristes es van menjar els
buits. No, òbviament que no. Ja ressuscitaran alguna de les velles mòmies que tenen per evitar això, com per exemple el Boris Johnson, que amb tots els meus respectes és una vella mòmia de la política.
Aquest està calent encara.
El cos està
calent. Sí, bueno, doncs hem tingut aquesta primera opinió del que està passant al Regne Unit, que és interessant, no? Perquè com a mínim que un govern d'un país tan important caigui als 44 dies, no? Crec que són 45. 45 dies, és com a mínim per comentar-lo i per tenir-lo present. En aquesta casa, aquest matí, hem tingut el primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, president, i ha parlat amb Pol Marçà. Ha dit que es reunirà amb Pere Aragonès, parlem una mica de la política catalana, que també la tenim desendreçadeta, que es reunirà a finals de la setmana vinent amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat, per negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. La reunió, en principi, tindrà lloc dues setmanes després que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, vetés el PSC per arribar a pactes amb el nou govern de Pere Aragonès. Salvador Illa, podem recuperar algun dels talls del que ha passat aquest matí. Diu que ara mateix no pensa en una moció de censura, diu que ara és el moment de buscar entesa amb el govern.
No, jo no tinc això al cap ara, ni molt menys, no? Jo el que tinc al cap ara és de fer política útil, ja havia dit, no? Ara això demana que hi hagi una predisposició per part del govern i sobretot del senyor Aragonès de deixar-se ajudar, no? Que de moment és veritat, jo no he vist, no?
I d'altra banda, bé, com a mínim aquest discurs de mà estesa, no?, que sempre ha tingut una mica... D'altra banda, diu que ell no vol caure en provocacions i que sí que mira els ulls de tothom.
Sobre els comentaris públics que ha fet el senyor Junqueras, nosaltres mirem els ulls de tothom i no entraré en cap provocació ni en cap dinàmica de discussió pública. Jo crec que la societat catalana vol girar full, vol mirar endavant, vol avançar, i el ressentiment no és mai un bon company de viatge per aquest tipus de plantejaments que jo hi faig de mirar endavant i avançar.
Doncs Esquerra, nou govern, pressupostos sobre la taula sense aprovar, divisió amb Junts, Salvador Illa, com veieu una mica el moment que està vivint la política catalana?
Home, Salvador Illa val a dir que és un polític per nostàlgics, és un retorn als anys 90 de la política catalana i, per tant, i el Ton està dient que més enrere, jo també...
Més enrere, encara.
Sí, se li està posant cara de Raimon Obiols.
Sí, estic completament d'acord. Sí. Llavors, dona bon gust, perquè és una persona que busca consensos, una persona avorrida, en el sentit de que no dona joc a grans titulars, sinó que ell manté un perfil i anirà a aconseguir el seu objectiu, que és la presidència. Uh-huh. Però també diu una coseta, clar, és que és, sentint les declaracions, que aquest senyor està lligat de mans i peus, pobre home, perquè rep una trucada de Madrid i li diu: mira, has de recolzar els pressupostos sí o sí, a canvi de res, perquè si no, a Madrid caiem.
I llavors, aquests vasos comunicants, entre la política madrilenya i la política...
Això és evident. Vull dir, a més, la prova del cotó és que a Madrid Esquerra Republicana hagi tret la... no hagi volgut presentar uns pressupostos alternatius, s'hagi aplanat, que vol dir que sí, i val a dir també, això no sé si val la pena comentar-ho, si el Ton aviam vol dir alguna cosa... una de les condicions per les quals Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos de Madrid no són per raons econòmiques, sinó per raons polítiques, i ve lligat amb la que s'ha aturat la deportació d'aquest islamista radical. Han demanat dos coses: una, que la Marta Rovira pugui tornar de Suïssa a Catalunya, i l'altra, que l'islamista radical no sigui d'aquest de Reus, no sigui expulsat.
Anton?
No, la informació del islamista de Reus no la tinc confirmada, com tu dius.
I s'ha aturat, la
deportació. Sí, però que hi hagi hagut aquesta sol·licitud, jo no la tinc. O sigui, és una informació que jo en aquest moment no tinc. El que sí que, com a visió política en general, el que puc dir és que al PSOE no li interessa que el PSC faci uns bons resultats a les eleccions catalanes. Per això dic que a Raimon Obiols Raimon Obiols a Salvador Illa se li està posant cara de Raimon Obiols. És a dir, aquesta pax autonòmica postprocés implica apuntalar, en certa manera, el règim autonomista a Catalunya, i passa perquè el PSC no governi, perquè un PSC en el govern és un PSC que en recorda Maragall, en recorda Montilla, en recorda l'Estatut, i per tant en recorda la gènesi d'on no volen anar. Per tant, han sentit una Generalitat controladeta i un canvi de cromos que, a més, és un tripartit in pectore, És a dir, tu tens Esquerra sola, però no està sola a la Generalitat, amb un Pedro Sánchez socialista a Madrid i una Ada Colau també en hores baixes a Barcelona. I aquí, no és que siguin amants, és un menatge a trobar, això.
Sí, és todos con todos.
Sí, sí, si ho vols vestir així.
Se acabó l'amor, però les queda el sexo.
Sí, jo crec que és una frase molt afortunada. Sí.
Bueno, no sé si qui va ser, Winston Churchill, que va dir que la política fa estranys companys de llit, no? Una mica, és al final els interessos. Clar, en aquest sentit tenim uns pressupostos per aprovar, que jo crec que al final és el que el poble, com a mínim, més enllà de les estratègies polítiques, els actors polítics, tot el que està allà, està demanant, no? Perquè estem veient, sobretot, jo, com a mínim per aquesta casa, que donem molta veu a les entitats socials, estan parlant de que és realment perillós, preocupant, que no hi hagi aquesta acció de responsabilitat de cara als pressupostos amb tot el patiment que ells estan veient al carrer.
Jo ara diré una cosa, jo treballo un tema de pressupostos públics i he vist el que significa prorrogar pressupostos. Significa que la ciutadania s'empobreix. I és així, perquè no es poden incorporar noves aportacions de diners que venen de Madrid, que venen dels impostos, i si pots passar de 30.000 milions d'euros de pressupost a 35.000 i destinar-lo a lo que sigui, no es pot. Et quedes amb els 30.000 i de cap de les maneres no pots revertir aquestes polítiques. I això ho he de dir perquè ho he vist amb els meus propis ulls. Jo no entendria que no s'aprovessin uns pressupostos. I estic segur que el PSC votarà el que li diguin.
No, totalment d'acord. No sé si serà un vot favorable o una abstenció, perquè el PSC acabarà transigint, diguem-ne, a canvi de com s'aproven els de Barcelona i els de Madrid, segur. De fet, la Jéssica Albiach, cada vegada que surt, ha de fer grans esforços per no demostrar que ja han pactat a l'aprovació dels pressupostos. De fet, anaven a votar a favor amb els mateixos pressupostos de Junts del Giró. Imagina't. El que passa que cada cop que surt, no, nosaltres no hem pactat res, nosaltres no hem fet res. Senyora...
Negar-ho tant, igual és una
sí,
mica...
Sí, és allò d'excusat i no en petit, acusat i ho manifesta.
Sí.
No has vist la Jéssica Albiach, que cada dos per tres fa una piulada, sembla que pidulant ser consellera?
Bueno, sí, però perquè li han posat l'Ubasar, no?, al govern, aquestes coses d'esquerra.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sempre em poso en el paper una mica de la persona que observa la política sense ser politòleg i com el vole. A mi, d'alguna manera, sí que em crida molt l'atenció que per una qüestió de fílies i fòbies, perquè crec que van per aquí les coses, al final acaben patint el poble.
No són fílies ni fòbies, simplement són estratègies polítiques. Bueno. Perquè no és fílies ni fòbies, simplement Esquerra Republicana i Junts per Catalunya competeixen pel mateix electorat i llavors són dos trups de teatre brallant-se per un mateix públic. Qui dels dos es quedarà al públic i la recaptació del dia? Pues clar, hi ha ganivetades.
Al final, sí, vale, no són filles i fòbies, és l'estratègia política, però és una llàstima que les persones que teòricament estan al servei de la societat, doncs pensin en perpetuar-se, no?, en la poltrona més que executar. Soc molt ingenu.
Anton també, que ha treballat en temes de política, sap perfectament que aquestes persones, aquests grups polítics, s'identifiquen ells mateixos com si ells van bé, Catalunya va bé.
Sí.
De tota manera, ja sé que heu dit que això de que si no s'aproven els pressupostos és dolent i pateix la gent i... Bueno, sí, però amb matisos.
És el que diuen les entitats socials.
Sí, però amb matisos. Quantes vegades no va tenir Zapatero els pressupostos prorrogats?
I com vam acabar?
Sí, però quantes vegades no els va tenir? És a dir, a mi si em diguessis, no, això és com als Estats Units, que l'administració tanca si no aprova pressupostos i a tots els funcionaris cap a casa. Home, llavors d'entrada sí que hi pot haver un daltabaix. Però senzillament el que passa aquí és, no només és que tu tens els 30.000 milions, tens menys que el pressupost que tenies, perquè de fet hi ha un bloqueig legal del 30%. O sigui, tu només pots gastar el 30%, que bàsicament és gastar capítol 1, que, perquè se m'entengui. Si no s'aproven pressupostos, tècnicament l'únic que pots fer és... en base a les partides finalistes sí que les pots reconduir, però bàsicament el que pots fer és pagar el sou dels funcionaris. No podries, en teoria, fer res més que mantenir l'administració en stand-by. Sí, però
no pots fer hospitals, no pots fer escoles, sí, no pots fer carreteres... No pots
però
fer
això és perillós a l'any abans d'unes eleccions. Mentrestant, els funcionaris cobren i el polític de torn cobra.
Però hem estat 3 anys amb pressupostos prorrogats. Una altra vegada, hem d'estar 5 anys.
Per això t'estic dient. És a dir, que ells viuen en un sistema en el qual tampoc els preocupa massa que els pressupostos es prorroguin. M'entens? Altra cosa és que si la gent pateix, sí, clar, la gent pateix, però diguem-ne que als polítics això els importi gaire, molt o poc.
Doncs això és, al final és el que jo estava intentant explicar amb les meves humils paraules. Senyors, si us sembla bé, Jordi i Anton, fem una pausa, hem de posar publicitat perquè els nostres fills han de menjar i res, tornem de seguida, que encara tenim més temes abans que arribi el gran David Serra. D'acord?
Fantàstic.
Doncs publicitat molt breu i tornem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
La Sílvia m'ha demanat que no ens passem, és la seva primera vegada al Camins, que té un riure molt fàcil.
Doncs al Regne Unit no surt una i en cau d'una altra. Ja ho he vist. Això no és seriós, eh?
El què? Sílvia, sisplau.
Si la gent estigués en aquest estudi...
Per què?
M'entendria.
Jo estic seriosíssim.
Molt.
T'estem ajudant?
I aquest nas vermell que t'has posat de pallasso?
Què passa?
No és just, això, eh?
Camins.
Ràdio Estel.
No és seriós, això. Però, bueno, a veure... No m'ho podeu fer, això. Home...
Expliquem històries.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de 8:45. Hem tingut una setmana allò divertida. Aquí al Camins, com a mínim, no us queixareu que a les 8 de la tarda passen coses en aquest programa. Però ara estem en directe, estem opinant, estem en temps de tertúlia, el nostre Totum Revolutum, segona temporada, amb més temps en aquest cas, els divendres que ens els prenem per xerrar tranquil·lament entre amics que hi toquen molt i que ens ajuden a entendre i a saber què està passant també al voltant nostre. Senyors, Jordi, Anton... pisos buits a Catalunya. Pisos buits a Catalunya. Mirem cap a l'habitatge. Els grans tenidors, és a dir, la gent que té molts pisos a Catalunya, tenen 32.800 pisos buits a Catalunya. Buits, sense ningú. 1.800 a Barcelona. El problema de l'habitatge s'agreuja mentre milers de pisos segueixen buits malgrat les noves lleis. Aquestes són les dades, també n'hi ha molts en ciutats pròximes, com l'Hospitalet de Llobregat, Maria José Mendoza, des d'aquí una abraçada, o Terrassa, Xavi Hernández, des d'aquí una abraçada, on ronden els 1.000 pisos, però també és una realitat present en municipis petits. Una part d'aquests habitatges estan en mans dels anomenats fons voltor, que els deixen buits en espera d'un bon moment per obtenir-ne el màxim benefici, convertint-los en molts casos en pisos turístics o reformant-los en apartaments més petits. Clar, sabem com està el preu del lloguer, està pujant, ha pujat un 10%, per cert, des de que s'ha aixecat aquesta prohibició pandèmica, podríem dir, de pujar el preu, de seguida ha pujat un 10%, i aquests pisos, d'alguna manera, contribueixen a que el preu sigui cada vegada... No. Jordi, doncs explica'm, perquè jo renuncio a entendre.
Bueno, a mi m'agradaria que els nostres oients puguin sentir una versió alternativa i home, és que em preocupa molt...
Doncs ets la persona adequada, ja ho sabem. Endavant.
Em preocupa molt aquesta visió que s'està donant dels mal anomenats fons voltors i tenedors.
A veure.
Perquè han dit 32.800 pisos. Tenen 32.800 pisos. Histèria, pànic, desesperació, quina vergonya. La pobresa se'ns menja. A veure, a Catalunya hi ha més de 4 milions de vivendes. O sigui, estem parlant d'un 0,7% de la vivenda catalana està en mans dels fons voltors. El gran drama que hi ha aquí és que l'administració pública, bàsicament la de Barcelona, no fa un parc d'habitatge públic. I com que no el fa, ni sap fer-lo, ni vol fer-lo, l'única manera que té per tapar-ho és, se'n diu, populisme i enganyar els nostres oients i enganyar tothom. De 4 milions de vivendes que hi hagi 32.800 pisos en mans de fons voltor, miri, perdoni'm, és que em venen ganes de tirar-me a terra i riure. O sigui, de cap de les maneres, això és un problema. I si tant problema és, que vingui l'administració pública que els compri pels 4 rals que valen. És a dir, repeteixo, és populisme per enganyar-nos, perquè com que no saben, ni volen, ni de cap de les maneres poden resoldre el problema de l'habitatge... Han agafat i han dit, un cap de turc, oh, que dolents els fons voltors, mireu-los, estan allà, eh?
A veure, jo aquí, sí, però amb matisos. En primer lloc, és cert que tot això és una cortina de fum, t'ho compro, però més cert que és una cortina de fum provocada per tapar la incompetència a l'hora de fer política d'habitatge. És a dir, la política d'habitatge és erràtica d'ençà de fa 40 anys i això afecta tot l'arc parlamentari d'un costat i de l'altre. A mi el que més greu em sap és que es faci servir demagògicament això per tapar la realitat. I la realitat quina és? Que et diuen, bueno, és que la majoria són fons voltor. Bueno, la majoria, i et venen percentatges. L'altre dia sentia, no, és que és un 70 i escaig, un 80, un 20... Escolti'm, com si és un 99, una sola persona que tingui una propietat seva en lloguer i que l'arrendatari no se li'n va quan s'acaba el contracte o que senzillament li ocupen per la cara, ah, però és que no t'ocupen la primera residència. M'és igual, és meu. És a dir, el tema és, aquí hi ha un dret fonamental que és el dret de la propietat. I si ens posem demòcrata liberales, jo la democràcia liberal clàssica, la funció de l'Estat és preservar la vida de les persones, la llibertat política de les persones i la propietat de les persones. I el dret de propietat és la base que construeix la llibertat política. Per mi, ara en aquests moments estem davant d'una crisi molt greu que afecta el fonament de la llibertat política i de la democràcia, que és el dret de propietat. Que el dret a l'habitatge és un dret fonamental, també és clar que sí, és clar que sí, però que la resolució d'això es deixi recaure únicament a l'espatlla, a les costelles dels ciutadans particulars, és un error. I no només és un error, és mala fe. És mala fe. I compte perquè aquí hi ha una cadena molt més àmplia. Mireu, jo no sóc un liberal, ultraliberal, en el sentit de dir no, perquè tot això és responsabilitat de l'Estat i l'Estat se n'ha d'ocupar i jo amb la meva propietat faig el que puc. No, la propietat, i això ja ho diu la doctrina social de l'Església, ha de vindre d'un equilibri, té un cert balanç. És a dir, la meva propietat és meva, jo sóc el propietari d'això, però el meu domini sobre la cosa no és il·limitat. Tinc una responsabilitat en relació amb la comunitat. Molt bé, parlem-ne. Parlem d'una modificació de la LAU. És a dir, parlem de que he de tenir el pis en bon estat, posem algun mecanisme d'ajudes, posem deduccions per poder-lo reformar, fem algun mecanisme, insisteixo, per flexibilitzar el mercat del lloguer. Flexibilitzar no vol dir desregular, flexibilitzar vol dir fer més assequible el lloguer, i això no és posar els topalls aquests que ja han dit que és inconstitucional i que s'ha demostrat que és un fracàs arreu on s'havia instal·lat abans. És a dir, trobem unes solucions que permetin donar una sortida social a aquestes propietats. Això hi estic d'acord. Però moltes de les lleis que s'estan fent estan fetes bàsicament per tapar la incompetència de les administracions públiques. Amb qualsevol persona m'agradaria que aquí, en lloc de ser jo un advocat o ser en Jordi un historiador, poguessis tenir aquí un funcionari d'un jutjat, algú que es dedica a això cada dia i t'explicarà el nivell de saturació que tenen els jutjats amb totes les demandes que hi arriba a haver de desnonament, que el termini mig d'un desnonament no és ni 9 mesos, ni un any i mig, està entre 2, 3 i 4 anys, i si algú no em creu i els meus clients em donen permís, donaré exemples perquè en tinc, d'exemples que triguen 4 anys aconseguir el desnonament. Llavors, clar, quan estem en aquest termini, sí, tu pots dir, bueno, un gran tenidor. Després discutim què és el concepte d'un gran tenidor. Val? Ho dic perquè, a veure, un gran tenidor en aquest país és algú que té 8-9 pisos, eh? Això és un gran tenidor. Home, no sé si és un gran tenidor. M'explico? Perquè tots automàticament estem pensant el multimilionari que té 8 pisos a Passeig de Gràcia. No, escolti, doncs pot resultar que per una herència familiar o per alguna història resulti que hi hagi de la iaia un pis a Palafolls, de l'altre un pis a Manlleu i de l'altre un pis a Sort. No sé si estem parlant d'un gran...
Per exemple, l'exlíder de la CUP, els dos germans Salelles, que no s'ha dit mai, era la persona amb més propietats immobiliàries de tot el Parlament i propietari...
Sí, però, perdona, això el que vol dir que al Parlament hi ha una colla de pelacanyes, perquè les propietats que tenia el senyor Albert Salelles em semblen d'una classe mitja sí. normaleta catalana. Vale. No, és a dir, si no m'equivoco, tenia 3-4 pisos i un parell de locals.
No, tenia 8. No vaig per
tenia aquí. Un parell de locals heretats dels seus pares, que era un empresari que tota la vida es va esforçar per treballar. Vull dir, en tema, més que criminalitzar el senyor Salelles, el que em sembla és que més aviat tenim una colla de pelacanyes al Parlament que no tenen, doncs, com aquell qui diu, ni on caure morts.
No, anava per aquí, anava pel fet de que teníem el representant d'un partit polític, no sé si la paraula és anarquista o marxista, que criminalitzava la propietat i després se li va descobrir que ell tenia propietats, més que no pas els altres, i també es va descobrir que era propietari d'una empresa Salelles i Associats. És a dir, era empresari i tenidor immobiliari. Llavors, quan li van preguntar, la gran resposta que va donar va ser és que els meus pares, diu, ho han fet, diu, treballant, i la resta no. Vaig amb el discurs que tu estàs dient d'aquesta hipocresia que ve també sumada a la incapacitat dels poders públics per solucionar res, ni per fer un parc d'habitatge públic, ni per fer deduccions, ni per aturar la pujada de lloguers.
De fet, us diré, perdó, que sí, l'última persona que vaig sentir que va fer una proposta mínimament raonable per afrontar el problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona va ser l'alcalde Trias. És l'última persona que vaig sentir. Passa que el videm...
I quina era la proposta?
Doncs mira, el primer que jo recordo haver-li sentit dir, a més, amb una distància com la que tinc ara el Jordi, perquè en aquell moment jo estava estudiant a la universitat i el vam entrevistar i bueno, vam estar parlant amb ell, em vaig quedar molt sorprès. De fet, li vaig comprar Va dir, mira, de fet em va semblar una proposta més aviat socialdemòcrata, tot vagi per davant. Va dir, l'Ajuntament de Barcelona ha de tenir pisos de propietat. Ha de tenir pisos de propietat. I, això, i si hi ha pisos que venen d'embargaments, etcètera, l'Ajuntament de Barcelona ha de tenir diners per exercir l'acció i comprar-los. Perquè l'Ajuntament de Barcelona, quan hi ha una família que té una situació de necessitat, ha de poder parar el cop. Avui, el parc públic que té l'Ajuntament de Barcelona és completament insuficient per parar aquests cops.
Estàs oblidant d'una cosa. Jo vaig tenir el plaer de poder-hi treballar. L'últim any del mandat de l'alcalde de Trias va complir el que està dient Anton i es va vendre la meitat de les societats de pàrquings públics de Barcelona per poder recaptar entre 250 i 300 milions d'euros que haguessin permès fer 15, 20 mil o comprar diverses vivendes per donar-les com a bo social. Què va fer l'Ada Colau quan va arribar a l'Ajuntament? Ja sé que el Rafa dirà, és que li tens inquina. No, què va fer?
Home,
va revertir-ho.
No és que ho digui jo, és que és evident.
Ho va revertir, es va trobar 140 milions d'euros de superàvit i ara estem amb 1.000 milions de dèficit. I va agafar i va dir, no vull fer pisos de protecció social. El problema que tenim és el del populisme i la irresponsabilitat.
Totalment, totalment. Insisteixo, i ens estem jugant. Ho dic perquè Alexis de Tocqueville, a la seva obra La democràcia a l'Amèrica, va deixar per escrit que el fonament de la llibertat política es troba en el respecte a la propietat privada i que les lleis successòries d'un país determinen el caràcter i de la nació, o sigui, el caràcter nacional d'aquell país.
Déu-n'hi-do, s'hi ha donat així el tema de l'habitatge, eh? Aquí, pim-pam, pim-pam, quina partida d'escacs, però interessantíssima. Escolteu, amb una frase, amb un titular... Yo os di que el titular de esta noticia y me contesté la pregunta. Una fortuna sota la cuina. Una familia ha fet obres a casa y troban 865.000 euros en monedas d'or. ¿Qué es el tresor més gran que heu trobat vosaltres sense esperar-lo?
Jo vaig dir una altra cosa.
De
què? La meva rabesàvia va enterrar també un tresor al familiar i encara l'estem buscant. I no, això no és broma.
Jordi, una X marca el lugar. Bueno, aquesta és bona resposta, ja me la quedo.
Nosaltres el vam trobar, el tresor. És a dir, no era un tresor. Vam fer reformes a casa i canviant el dintell d'una finestra va aparèixer un trabuc d'època napoleònica i un sabre dels marines americans de quan el meu besavi va tornar viu de la guerra de Cuba. Van marxar-ne 200 xiquets del Pallars i en van tornar 15, si no m'equivoco, un dels 15 era el meu besavi, rebesavi, perdó, i canviant la finestra vam trobar el sabre d'un marina de cavalleria americà.
La,
tenim guardat
la vida,
a casa.
La vida dels nostres tertulians guionitzada per Berlanga. Amics oients, fem una pausa i tenim moltes ganes de rebre David Serra, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies a... Sí, perdona, amb aquest micro i a la llibertat que em permet.
Amb Rafa Sanahuja.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió,
de dir. No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
I altres persones que expliquen coses.
dic una cosa. Bueno, falten 14 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Us dic una cosa. Jo els divendres arribo cansat, perquè estic amb el Pol al matí, matino molt, tal, i el dia es fa llarg. Però no sé què passa. Els divendres es crea aquí un caliu, unes vibracions, unes coses, uns separadors que ens ajuden a viure millor. Continuem amb Anton Verdeny, amb Jordi Cerdà, però incorporem al moment el gran David Serra, que ja està per aquí.
A l'espessor. Hi ha espessors a la vida i espessors.
Tu pensa que en aquest programa som caçadors de moments ja xungos.
Sí, no sé què em va passar, no em sortia la paraula.
No, ja.
Ara tampoc me la facis dir, perquè no sabia què volia dir.
Ja ho sé. En David Serra, cada 15 dies, David Serra, un gran de la ràdio, parlem de la seva visió de la realitat,
sí,
podríem dir.
De la vida.
Tu vas, perquè David Serra va pel món amb els ulls oberts, amb els sentits desperts, de vegades li costa una mica, però en general ho aconsegueix, i ell va dient, mira, jo penso això de les coses, tal, ens ha parlat de supermercats, ens ha parlat del metro, i avui ens parlaràs de, atenció,
mira,
un tema que m'agrada molt.
Us la vaig introduir.
Vinga.
O sigui, vols que et digui el títol que com he titulat el tema d'avui o no el dic?
A veure. No, dilo, perfectament.
El tema d'avui es diu els runnings dels collons.
Els runnings dels collons. Molt favorable, vale. Molt a favor. Anton Verdeny és running? Perfecte.
Sí. Ah, ui.
És la situació ideal.
Fantàstic.
Sóc el teu home.
És la situació somiada. Vale.
Per què això? Perquè l'altre... Jo us vaig explicar un fet real, per introducció, és un fet real. Un diumenge, Jo crec que va ser fa un mes, més o menys.
Vale.
A 7:45 del matí, diumenge...
Estaves despert?
7:45 no. Ara dic el que em va despertar. 7:45 del matí, i el que em desperta, just a sota la finestra, visc amb un primer, a sota de la meva habitació, a casa meva, sona això, més o menys. 7:45 del matí, Una cursa atlètica, senyors! Hora prevista de sortida, 9 del matí, i això eren 7:45.
Vale.
Perfecte. Hora inici taladro musical, 7:45. Hora inici proves, sí, no, provant, no, sí. 7:50, més o menys. Hora inici, aneu a la merda, 7:46. I no sé si em va pensar, dic que he de parlar dels...
Dic que sí, dels runners dels collons.
Una cursa de barri en plena... A sota, bueno, que em semblava que passava per casa meva, per sobre del meu llit.
Sí, jo estava
tranquil·lament dormint.
Era com una estampida, una estampida.
És una cursa de barri. Cal dir que una cursa de barri són aquella gent que es... Són aquelles curses de gent que es creuen runnings.
Ah.
Cuidau. Que es creuen runnings. Com ho sabem que es creuen runnings? Perquè van disfressats de runnings.
Ah, és que hi ha una estètica.
Aquí està. I el running autèntic, i el running en running, que va disfressat de running i es pensa que així... A veure, anem de dir, primera sentència de la nit o del vespre és un corredor, un atleta, no es disfressa quan corre. Un corredor, un atleta, he dit. Un runner, sí.
Val.
Vale? Per tant, avui parlarem de runnings, de runners i de més coses, si podem.
Anton, per al·lusions, tu...
No em sento al·ludit.
Fantàstic. Ets un runner autèntic.
Vale, perfecte, molt bé.
Això ja anem bé.
A veure, doncs desgrana,
sí.
Serra.
A veure, el que abans en dèiem córrer, en dèiem gent que corre o gent que fa footing, sí no?
Perquè footing s'ha fet tota la vida.
Tota la vida, i córrer també s'ha fet tota la vida.
I tota la vida, escoltat jo a casa meva, voy a ir a andar. Voy a ir a andar.
Andar? Que caminen ràpid, com el...
Sí, camino ràpid. Jo camino ràpid.
Val, d'acord. Doncs el que abans en dèiem córrer o fer footing, que ja corre ja els grecs abans de...
Clar.
Bueno, els que es van inventar els Jocs Olímpics. Exacte, ja corrien. Doncs ara se li diu running. Vale? Ara, els últims anys, els últims 5-10 anys, no? Més o menys.
Sí, tranquil·lament.
Perquè la terminologia esportiva és molt important. Ho acabem tot en bing i pensem que aleshores que és més o menys un esport...
Seriós.
Sí, és important acabar-ho tot amb bing. Però no només amb el córrer o amb el caminar, amb tot,
Sí.
Footing, running, trekking, boxing, spinning, bicing, rafting, karting, jumping, curling, camping... Camping, dancing, que ara no li diem balles, no, ara fas dancing. Scaling, que me l'he inventat jo... Viking, que no sé si tampoc, i el que a mi m'agrada, en realitat, el que practico més, que és el pudding.
El pudding.
El pudding, que és realment el més sa de tots i el millor de tots.
Soy maratoniano, cuidado que tengo danger. Parezco el bicho malo de los Power Rangers. Tengo los pezones irritados por Gore-Tex. Yo no llevo bandas, llevo naves de Star Trek.
He de dir que aquesta cançó, que és d'un tal El Serio, jo no la coneixia. I gràcies al Ferran
Capdevila,
Ferran Capdevila,
cap de producció.
Que
m'hi
poso aquesta, dic, per favor, ja trigues.
Sí, sí.
M'encanta, aquí no m'escolta, però comença la cançó dient me disfrazo de marciano. Perquè la vestimenta dels runners,
sí.
A veure, no poden anar amb uns pantalons curtets normals, no. Amb una samarreta normal, d'aquelles no. Que portàvem tots de propaganda, de Bimbo...
De Fanta,
hi ha
moltes.
De què?
Mítica, la de la Fanta.
La de Fanta és mítica.
Home,
és mítica.
Per favor, o la del Kobe.
Encara més.
La del Kobe, per favor. Que la suor l'impregnaves i la treies, que és com clar. Ha de ser.
Agafaves que... i després feies allà això no, i doncs, s'escorria.
Doncs ara no. A la cursa aquesta de barri que et comentava, vaig sí. Presenciar el que és l'estereotip del o de la runner.
Ah, clar.
Bueno, que... no, tampoc masculinitzem no, sí, ja. Sí. El i la runner.
Siguem inclusius, sí senyor.
Era una dona amb malles, mitjons fins als genolls, un de cada color, important, samarreta cantona, una cinta al cap, no estic, de veritat que no estic fent caricatura, és autèntic. Una cinta al cap, dues aquelles coses als canells, que no sé com es diuen.
Sí, munyequeres.
Munyequeres, canelleres.
Canelleres.
Bambes amb cordons de colors fluorescents, sí. Important també, diferents a cada bamba. És a dir, uns eren
però això groc, serra,
verd pistatxo i els altres eren
això,
taronges.
Això no és serrano, això és mal gust. Ja no ha existit tota la vida,
hem sí, però s'ha massa... S'ha massificat... No massificat. S'ha
concretitzat
s'ha,
molt...
S'ha fet més fort, ha agafat força amb els runners. Samarreta bueno, fluorescent i transpirable.
Només cal anar a un Bershka un dissabte a la tarda, eh? Vull dir...
Sí, oh. home, però la gent allà corre per altres coses.
Paula, pises el Bershka, tu? No, diu que no.
Sàbado,
no. Perdona, a punt de la Paula Moreno, pam, diu, no cal que sigui un dissabte a la tarda, pots anar qualsevol dia i trobes
cert,
el mateix.
Cert, sí, cert.
I un dia, el dia que parlàvem de cues, per cert, no vaig parlar de la cua del Bershka, que també té... Jo vaig tenir l'experiència un dia d'entrar a un Bershka i no he tornat mai més a la vida. Mai més, vull dir que és de veritat, eh? Vaig sortir tan traumatitzat d'allà que no vaig tornar a entrar mai més. Samarreta fluorescent i transpirable. Això que deia, és molt important que sigui transpirable.
Sí.
Per què? Perquè hem de fer notar que som runners de categoria. Si tu portes una samarreta del Kobe o de Kellogg's o d'allò, no ets un runner. Abans
clar,
ho eres.
Clar.
No ho eres. No t'equivoquis, company. Eres un corredor. Sí. Eres algú que corria, que feia footing. No eres un runner.
Que caminava ràpido. Mm.
Pantalons de ciclista, però sense culot. Però porta pantalons de ciclista, però sense culot. És a dir, hem de notar... A veure, són aquests pantalons que ho premen tot una miqueta. Que ho sí. Prems. Ho fan de...
Això, tota la vida, jo he escoltat marcapaca.
Sí, exacte.
Marcapaca.
Marcapaca.
Pantalons
sí, sí.
Marcapaca.
Bueno, que són una miqueta com embotits, els embotit, el sí, que queda
sí,
així
sí.
Tot allò.
Sí, 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 sí.
I llavors tinc un gran dubte, i tu que ets, digue'm. Que corres, és...
Endavant, Anton Berenc.
Mitjons curts o mitjons llargs?
Depèn de l'època de l'any.
Oh!
No. Sí. No, oh. No em val a mi això.
No, però si és la veritat.
No, perquè hi ha gent
polèmica,
que...
Hi ha polèmica.
Hi ha gent que a l'estiu porta mitjons llargs.
No, sí, home, i estic segur que hi ha gent que surt a passejar a ple agost amb anorac, però no és de persona assenyada ni normal.
Però tu, Kilian Jornet, o... Mira, m'he apuntat un nom i tot, que l'he buscat al Google.
Què diries, Kilian Jornet?
O sigui, escolta'm, que em parlis de Kilian Jornet, és com si comparem Pere Aragonès amb com es diu, amb Alexandre el Gran. Vull dir, hi ha comparacions home, que fan molt de mal.
Has fet una comparació maliciosa, eh?
Clar, fan molt de mal. Fan molt de mal, home, clar, per això t'ho dic.
Els dos eren baixets, eh?
El no deia pel gran, per allò que li deien el gran.
Era ironia.
No, t'ha dit un altre. Eliud Kipchoge, que l'he buscat, i és el guanyador, el recordman de la marató. Aquell home que em corre amb bambes que tenen un motoret a sota, sí, que li costen una pasta
naves,
cada bamba.
Naves de Star Trek.
Exacte. Sí. No els veuràs mai amb mitjons llargs, corrent d'aquells fins al genoll. Saps aquells... A veure, m'estic referint a aquells mitjons.
Sí.
De curts, així, llampants, també, que t'arriben els mitjons. Oi, no me n'he posat mai cap. Però que veus, i que realment el que provoquen és que la sang no transpiri i que tot el que allà revesteix et surt per la cuixa de manera que...
Sí, és el llom embotit de tota la vida.
Exacte.
De tota manera, en defensa...
El botifarro aquell que apretes...
Exacte, aquí.
Anton Verdeny, en defensa...
Sí, anava a dir, en defensa dels runners o en aquest cas de les persones que utilitzen aquestes peces de roba, he de dir que bàsicament es fa per prevenir lesions. Ah. El fet de que la roba t'estrenyi tant,
clar.
I especialment a les zones de les articulacions, és precisament per evitar la lesió.
És això, és això.
Com t'ha desmuntat, eh?
Sí, totalment, totalment. És la gran excusa dels runners. Bé, és igual, anem per una altra cosa.
Va.
Sí, vale, passem de l'asfalt de la ciutat,
sí,
i o carreteres, que són un acostum a córrer el runner, a les abruptes muntanyes, als cims nevats, o, vaja, a la carretera de les aigües.
Perquè hi ha una relació, no?, entre runner i muntanya, en principi.
Abans jo crec que no hi era, i ara, per culpa de Kilian Jornet...
Sí, sí, bueno, clar, és que hi ha molta gent que es pensa que és Kilian Jornet.
O Forrest Gump.
O algun president de la Generalitat que es pensa que és Alexandre el Gran. Clar, clar.
També,
clar,
també.
Clar,
també.
Clar, clar, clar.
Home, mítica cançó.
Gran. Aquesta cançó els hi posava al cotxe als meus fills i me la feien repetir 30.000 vegades.
Molt bé. I a partir d'ara ho
faré. No t'han demandat.
Sí, hi ha alguna cosa pitjor que un runner? Sí, un runner de muntanya, no?
Que sàpigues que dilluns ve Pol Marçà i l'estàs descrivint fil per randa.
Doncs mira, que ens, si, doncs a veure si vol dir alguna cosa el dilluns ja l'escoltarem, sí, sí, i si sí. Cal el rebatrem.
Perfectament.
És el que jo l'anomeno el mountain running, perquè a veure, si el runner normal està malalt, el runner de muntanya, a veure, no té solució.
Això...
No hi ha cura.
Això és dur. Això ja és
no hi ha cura.
Nivell superior.
No hi ha cura. Són perillosos, fins i tot. Ho he de dir. No, de veritat, són perillosos. Caminar per la muntanya és avui dia més perillós... Sí, no, caminar per la muntanya avui dia de passeig és més perillós que creuar un pont a Ucraïna. O sigui...
Estaria al nivell.
Estem parlant de que tu... Jo m'he passat anar amb el meu gos, amb el Hunter, caminant per la muntanya... i enfadar-se amb una... Era una dona, en aquest cas, se'n va enfrontar perquè el gos no anava per la dreta. Perquè ella, com a runner, havia d'anar per l'esquerra, perquè venia de baixada. Es veu que sí, que també has de mantenir... Fins i tot, jo proposaria ja que passin al carril del mig, també, als passejos de muntanya,
clar,
perquè hi ha gent doncs, que no som ni lents, ni runners, ni merdes, i anem per la nostra... fem el nostre camí.
Per acabar. Perquè és que llastimosament hem d'acabar. Una pregunta, ja que tu has estudiat el tema i Anton està
practicant,
molt posat.
Practicant.
Tu, si et creues per qualsevol persona a la muntanya, si no et saludes, et cau una querella? O sigui, s'ha de saludar obligatòriament?
Jo diria que depèn de l'ofegat que estàs. És que hi ha
tota
que
estàs
tan rebentat que no pots saludar ni a tu
però
mateix.
Però com a mínim
caminen també s'han de saludar, es veu. Jo vaig passejant el gos...
Sí,
perquè l'únic que vaig a la muntanya és a passejar el gos i es veu que quan et creus t'has de saludar amb tothom.
Jo pensava que no us ho feia amb el poble, això de saludar.
No.
Aquí a ciutat també ho feu, això.
Hi ha un codi intern.
Hi ha un codi
però només a la muntanya. Només a Collserola.
David Serra, Anton Verdeny, Jordi Sardà, quin divendres, senyors, quin programón. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Rafa.
A vosaltres. Puc acabar amb una frase?
Digues.
Corres de covards. Del gran
Charlie Reixac. Aquesta és la frase. Recollim. D'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! A punt d'arribar a les 9 de la nit tenim un equiparro que no esmentaré perquè l'esmentem cada dia i no tinc temps. La clau de tot plegat l'esmentaré. Paula Moreno, que avui ha estat sembradíssima. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu. En la repetició de les 6 del matí de dilluns. Odio los lunes, ja ho va dir Garfield també, eh? Aquí ens apuntem. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, bon dissabte, bon diumenge, bon cap de setmana. I nosaltres, que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no ens crida als Desocupa i ens venen a visitar... Ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos! Yeah.